A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia, penúltim dia de temporada.
Això és veritat. Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Em consta que últimament esteu consultant molt l'horòscop, no?, per saber les vostres vides, quines direccions
jo vendran. Últimament i no últimament també. Jo ja fa molts anys que estic enganxada a aquest format. Aquest món, ja sí que és pseudociència, però em funciona molt.
A mi és que em diverteix moltíssim, és veritat. I a més m'encanta que em parlin de mi. Per tant, és una meravella. Però és veritat que també m'agrada ja tenir-ho en compte amb la resta de la gent. I m'estic acostumant a llegir-vos cada dia quin és el vostre...
Diu, mira, l'Àries avui el tema et anirà així. Dius, bueno,
sí,
merci
sobretot,
per avisar-me, perquè...
Últimament llegim sobretot el que penja a Twitter l'Esperanza Gràcia, i a mi em fa
bueno, molta
gràcia, efectivament, molta gràcia. No, no encerta mai, per això cap. Mira,
no,
vull projecte,
a veure... Tu has de... A veure, llegeix-me el meu un moment.
El Roger és Àries,
sí.
D'acord? Diu, així de fa
clar,
una hora,
que,
diu...
Que ens passi... Bueno.
La lluna menguant et convida a tancar definitivament aquells capítols grisos que han empanyado, que han...
Sí, sí.
Emboirat la teva vida als últims temps.
Mira,
i a obrir-te a noves i atractives experiències. La sort està amb tu, amb tot el que facis.
Hòstia, doncs s'ha d'aprofitar. S'ha d'aprofitar perquè...
Bueno,
tanquem portes grises, com diu aquí, i ens obrim a coses meravelloses.
Sí.
Realment...
Molt concret.
No puc queixar,
molt concret.
Sí, no em puc queixar. No sé què vindrà.
Laura.
Ai, què?
La Laura és càncer. Felicitats, si fas anys. Que no és el
encara
cas,
no,
però
aquests dies hi ha molt cranc fent.
Clar, ella ja comença a felicitar perquè si una cosa pot encertar és que durant aquests dies...
És
a dir, el càncer farà anys en algun moment.
Sí,
diu,
sí.
Amb el sol en el teu signe, la vida et somriu i decideixis el que decideixis, encertaràs. T'espera un meravellós i inoblidable viatge en el que disfrutaràs de lo lindo.
Doncs mira, venen dies agradables,
sí.
No?, pel que sembla.
No tinc previst anar-me'n gaire lluny, però vaja.
Escolta, bueno, Laura, de vegades un viatge a Blanes ja pot ser una meravella, mai saps.
I un viatge al Clot també, no?
Ara ho has dit.
Estem aquí.
O un viatge dins teu.
Ara... És veritat que en l'astrologia mai saps què vol dir viatge. Pot ser una cosa teva introspectiva.
Sí. No està molt entendre,
cert que ho traduïu.
Bueno, va, prou. Anem a temes importants perquè tenim informació exclusiva que ens ha proporcionat un oient en el telèfon d'aquest programa, que és el 677-27-10-58. Ens actualitza informació que fa referència a la situació de Miguel Herrán, l'actor malagueny de 28 anys, que hi vam explicar, que s'acabava de separar després d'haver tingut una filla fa 6 mesos.
I atenció, perquè la informació que ens fa arribar fa referència justament a fa 6 mesos, a principis de gener.
Val.
Just abans de tenir la seva nena, la Maria, que va néixer el 12 de gener, o just després.
Capricorn.
És un limbo aquí que no acabem de controlar. En aquell moment, en Miguel Herrán i la Cèlia Pedraza ja estaven una mica en crisi, segons apuntaven alguns rumors, que recordem que s'insinuava fins i tot que potser havien tingut la nena ja un cop deixat. Vull dir que al gener ja estaven pobrets, que allò tenien muntat un rosari de l'Aurora increïble. Estaven fatal. Doncs bé, suposo que per intentar resoldre-ho, per veure si podien posar remei a la situació entre tots dos, van decidir fer una escapada.
Ah, així com a teràpia, no?
Això passa molt a les parelles. A la que estàs malament, estàs ja agafant un cap de setmana, vés a saber on, a algun lloc que realment ni t'importa, que t'és igual el lloc, et vols escapar de la teva realitat.
Això soluciona alguna cosa?
Això
o...
fa que ho deixis d'una manera una mica més plàcida, per experiència us ho dic. Que jo me'n vaig anar de colònies per deixar-ho.
Però tu també perquè ets molt hippie,
bueno,
Laura.
Evidentment ho vas deixar, no?
Sí, i al final et veus allà tancada, igualment, amb la mateixa persona que estava a casa teva i dius, bueno, no ha canviat absolutament res,
no,
només el paisatge.
No.
És veritat que potser algú li ha funcionat, en el cas de la Laura no va ser així, i en el cas del Miguel Herrán, com hem pogut veure, tampoc, perquè ho han acabat deixant de totes. Però bé, ells ho van intentar, van fer aquesta escapada. I atenció, perquè el viatget que van fer va ser ni més ni menys que a casa nostra, a Catalunya. Concretament, atenció, a la zona de Montserrat.
Vols música de Montserrat, potser?
És, sí.
Puja. I vaja. per molt Montserrat que van fer, tampoc se n'han sortit, eh?
Segons ha pogut saber aquest programa, gràcies, com dèiem, al testimoni d'un oient, la parella va visitar al gener l'hotel Can Ferrés, situat al Bruc, una bonica població de 2.000 habitants de Catalunya, just allà al peu de Montserrat. Un hotel en forma masia clàssica,
sí,
meravellosa, des d'on es veu realment tota la muntanya de fons, un 9,8 a Booking, un 4,8 segons Google Maps, estem parlant de notes
d'un lloc meravellós, clar.
No, jo veia aquest lloc i pensava, realment és impossible deixar-ho si estàs allà, com a mínim mentre estàs allà estàs bé.
Mm.
Poder després el xoc de quan tornes a Madrid el dilluns en un pis que et costa una milionada i on fa calor perquè no tens aire condicionat, és tan brutal que ho deixes a l'instant.
No crec que sigui el cas del Miguel i la Cèlia, que no tinguin aire condicionat i que els costi una milionada el pis, però vaja, és que a vegades aquests problemes no són tan rellevants.
I et diré una cosa, Laura, jo crec que aquests dos, és a dir, per lo que he anat veient, almenys amb aquest tipus de plan, se'ls han gastat, se'ls van gastar el gener en el seu moment, però tampoc et pensis que van tirar de molt de luxe, eh? Vull dir, no van anar a un restaurant de milions d'estrelles a la capital. Anirem veient. Sabem que la parella va demanar, això sí, la millor habitació de l'hotel. Aquest, bueno, va ser el gran capritxo.
Per una decisió important, una habitació important.
Escolta, però és que surt, per si us interessa, a 285 euros la nit. Et diré, de les més barates que hem comentat aquí.
Sí, de les suites que hem comentat aquí, que normalment és ciutat de Barcelona...
També és veritat que aquí només parlem d'habitacions que valen 2.000 euros.
Bueno, perquè estem parlant de famosos que tenen molts calés i que quan viatgen els conviden a tot arreu i s'agafen el millor de lo millor.
No, i és veritat que per ser estrelles internacionals, aquesta habitació per ells deu valdre com 2 euros la nit. És barateta per ells. Esmorzar inclòs, cancel·lació fins l'últim dia, banyera, llit gegant... Té tot el que necessita una parella per reconciliar-se, fer l'amor sense parar... I
banyar-se junts, perquè pot ser l'últim bany, aquest.
Pot ser l'últim bany i potser ni ho sabien. Perquè si et gastes aquests diners és que potser encara tens la il·lusió de que duri més. A més, i això és el que et deia Laura quan dic que van fer un plan que en realitat tampoc era com molt d'estrelles ni molt glamurós, perquè hem pogut saber que van fer un superet romàntic al restaurant de Sant Jeroni, situat també al Bruc. Un 4,5 al Maps, molt bona nota, però un restaurant, diguéssim, normal de la zona. Un restaurant familiar, perquè sou la idea, tot i que tinguis veritat unes vistes espectaculars a Montserrat i que es vegi, o sigui, es veu que és fantàstic i que menja superbé, jo he buscat carta i en comptes de trobar-me la típica carta minimalista que trobo sempre que busco el menú
amb lletra finíssima
d'algun lloc que ha visitat un famós, m'he trobat la típica pissarra escrita amb guix de platets i tapes, que unes patates rabioses et costen 5,80, una hamburguesa Sant Jeroni vedella 100%, 14 eurets, hot pot dog vegà 10 euros, una hamburguesa vegana 11.
Al final són com nosaltres.
Són com nosaltres. I us aviso que a la zona sí que els hi va encantar, eh? Ells són molt aficionats al motor, els hi funciona molt una mica de moto, i allà van aprofitar per llogar-ne un parell.
Una
cada un, i es van fer una mica ruta per Montserrat, que es veu que això es porta molt entre els moteros. Uh-huh. El pur estil Marc Márquez eren ells.
Molt bé, aquelles corbes de collbató.
Home, jo, clar, els hi devia flipar. Tu imagina't, estàs en aquella habitació meravellosa, t'has fet el que segurament serà l'últim bany, has menjat de puta mare al Sant Jeroni i després l'endemà et lleves d'hora i te'n vas a fer una mica de curva per Collbató. Meravellós, es veu que els hi va encantar, que ho van gaudir moltíssim, però no va ser prou fantàstic per resoldre la crisi, això està clar. Tot i això, segur que s'enduen records de Montserrat que mai oblidaran, perquè és una ciutat, és una muntanya, és que la nostra bonica muntanya
és bonica, és màgica, és preciosa, és el millor.
És que s'hi ha d'anar més. Fixa't que és el primer cop que en parlem, aquesta temporada. Ningú hi va.
Greu.
La gent està tot el dia allà a la platja i la gent s'oblida que tenim també una muntanya preciosa a Montserrat.
Com saps tants detalls del que van fer, on van menjar, on van dormir?
Jo em suposo que és perquè el Bruc, poble, t'ho torno a recordar, de 2.000 habitants...
Se sap tot. Quan venen els forasters, clar, la gent mira per la cortina de casa, no?
Escolta, a mi, jo estic segura que hi va un advocat madrileny, i només ja per ser un advocat madrileny, que ja no tenen controlat, ja s'ho saben tot. Tu imagina't si hi va el Miguel Herrán, un actor famosíssim de La Casa de Papel. Devia anar al poble ple.
Anava ple.
A més, allà
ple.
La noia hi ha un desplegament de periodistes del cor que no te'l pots ni arribar a imaginar, eh? Tots els detalls tenim.
Tot això sempre gràcies al nostre orientat que ens escriu al telèfon del programa 677 27 10 58.
Passa un minut d'un quart de dues del migdia. Us haig de dir que ens arriba un nou capítol d'una de les històries d'amor més boniques que ens ha donat aquest país i que va començar precisament en aquest estudi, en aquesta cadira de l'estudi de Catalunya Ràdio. Era l'any 2019 i era el suplement.
Busquem la filla de la Montse. Més o menys quina edat deu tenir la teva filla?
Estem en una franja entre els 25 i 35. Va estudiar història a la universitat.
Historiadora.
No.
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 No va acabar la carrera.
No va acabar la carrera.
La teva filla és la Diana Gómez?
Sí, senyora.
Diana Gómez, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
Diana, com anem?
Molt bé.
Tenim moltes preguntes després de la reveladora entrevista que hem fet amb la teva mare.
Bé, és l'entrevista que en Roger Escapa li feia a la Diana Gómez amb la seva mare, un format del suplement de l'any 2019.
Que hauríem de recuperar, per cert, Era boníssim.
A mi, quan ho estava recuperant avui, dic, hòstia...
Ara tenim Grau per Grau, que és bastant similar al podcast de la Laura i la seva mare.
Sí, estàs fent una mica d'espoiler, però bueno, jo aprofito per fer la meva promo futura, que és que jo i la meva mare tindrem convidats amb els seus pares i mares. Per tant, però semblant, sí.
Doncs, escolta'm, han passat ja uns quants anys, 5 concretament, i res, que després d'aquesta entrevista, perquè ens ho ha explicat l'Escapa alguna vegada i per aquí a la ràdio també ens ho ha explicat gent, es veu que es van encantar, després d'aquesta entrevista.
Va ser tot pur sexe.
Van tenir una cita ja de seguida i que just sortir del restaurant no es van poder ni controlar i al mig del carrer de Barcelona va caure el primer petó. I de tot això han passat ja 5 anys. Un fill en comú i ahir la parella va decidir que farien una nit de nòvios. Allò que dius, escolta'm, tu i jo ens mereixem una cita. I se'n van anar a un restaurant de Barcelona, que per cert, avui és l'aniversari de l'Escapa?
Clar, Roger, jo perdona, però de vegades tu, aquests dies jo entenc que tens pressa, que tens ganes ja de marxar de vacances, però el Roger s'ha plantat aquest matí, ha escrit tot el guió analitzant tota la carta d'on van anar a sopar i tot gràcies a l'Instastory que va penjar l'Escapa i no ha tingut en compte la cosa més important de totes, que és que avui Roger Escapa fa 36 anys.
Bueno, vull dir,
va
aprofitar l'aniversari, però era una cita, això, no hi ha la criatura aquí.
Era una cita, 100%, era una nit de nòvios, però era una nit de nòvios amb una intenció claríssima. No era un dimecres qualsevol que sortien a sopar. Era per celebrar els 36 anys.
Una excusa. T'haig de dir que això devia acabar tard, aquest sopar, perquè ara us explicaré el menú. Això en tens per una estona. L'Escapa i era la redacció quan jo he arribat,
Bueno, i ara et donaré alguns detalls que m'ha afegit.
Tu explica el que
has descobert i jo t'explico el que jo he descobert.
Mira, el restaurant és el Montbar. És un restaurant de cuina creativa que té una estrella Michelin i que està al carrer Diputació de Barcelona a Maribau. Un toldo negre a l'entrada quan entres. No sé si van fer el menú degustació, ara m'ho explicaràs, però en tot cas el menú degustació hi ha una de plats que no te'ls acabes, no els vull pas repassar, però 1, 2, 3, 4, 5... Una vintena de plats, suposo que són racions petitones, a uns 145 euros el menú per persona, i si vols maridatge, que és que et vagin explicant quin vi marida bé i què has d'anar bevent, te'n cobren 95. Per tant, surt per uns 240-250 euros per persona si fas el complet. Més detalls.
Van fer el menú degustació,
veus,
efectivament, i en comptes d'optar pel maridatge, perquè és veritat que el maridatge... És a dir, si no en tens ni idea de vins, és tirar-se una mica el rotllo. O sigui, per què t'has de gastar 95 euros si t'explicaran alguna cosa de vins i tot i així només servirà perquè surti rodolant?
No, i per aprendre, a mi em sembla bé. Passa que llavors et talla una mica la conversa.
També.
O sigui, has d'anar-hi un dia que realment tinguis la intenció de parlar de vins, perquè si vas a parlar de la teva vida...
I perquè la persona que t'ha d'anar presentant els vins... Va fotent xapa,
clar,
no?
Clar, per això.
Explicant també van collir el rei i tot. Bueno, interessant,
doncs mira,
però...
ell va dir, saps què, allò del maridatge, ja ho deixem per un altre dia. Avui és nit de nòvios, no volem que vingui ningú a anar-nos explicant si el puto vi és afruitat o no ho és.
Sí.
Llavors es va llançar a una sola ampolla de vi, que també estava entre dos.
Blanc o negre?
Ja despistat. Vi negre.
Vi negre,
Van decidir que era nit de vi negre.
I
et diré, fa molt per ells.
Sí?
En general, la nit d'aniversari jo crec que es fa un vi blanc, però a ells ja els agrada això de tant en tant una mica d'anar de contra. Sí. Un vi negre, quan menys s'ho esperes.
Sí.
Es veu també que això l'Escapa ho valora moltíssim, que els cambrers... Ara just és un restaurant aquest que ha guanyat una estrella Ferrer l'any passat.
Sí.
Tenen molts cambrers i és veritat que molts d'ells són estrangers. I tot i així... tots parlen un català perfecte.
Això t'ho ha destacat l'Escapa.
Sí, i ell ho valora moltíssim i li agrada molt. Es veu, a més, que és un restaurant que hi ha molt guiri, com efectivament a qualsevol lloc on vagis a Barcelona, perquè estan per sota les putes pedres. La nostra ciutat sembla que també es pot enfonsar en qualsevol moment, i que llavors ell ja anava veient que els cambrers parlaven un anglès perfecte, però que després, quan els atenien amb ells, un català també excel·lent, i que ell això li importa molt.
A la foto que ha penjat l'Escapa i que de moment no ha fet repost la Diana, que no té per què fer-lo, vull dir... L'Escapa ha escrit, la meva estimada és de paladar fi. I es veu la Diana, no?, mirant a càmera, entremig de dues copes de vi, que efectivament és vi negre, i una ració d'un plat petitíssima, si se l'han hagut de partir, no sé si...
Ben bé que és guapa, la Diana, perquè aquest tipus de foto de tu davant d'algú altre en una taula de restaurant
és
sempre sol quedar tan malament si no ets increïble com ella.
Però és que la Diana, bueno, jo no em cansaré mai de dir-ho, la dona, és que sap greu fer tops, però és que és la dona més guapa. Però la, és a dir, quan tu veus la Diana Gómez, si vosaltres no heu tingut el plaer de veure-la a la vida real, sembla que voli, que floti, sembla que no camini. És a dir, jo camino i se sent.
Sí, tu també,
i tiro les coses i sembla un puto elefant.
És ben bé el contrari que tu.
I ella sembla que vagi, és com la Judit Mascó, va un metre per sobre del terra.
La presència.
Ella
la presència.
No camina, és com aire. És una meravella, sembla una fada treta del bosc.
36, l'escapa?
36, l'escapa.
36, molt bé.
Felicitats.
Felicitats. Quart i mig de dues, hem de seguir parlant de restaurants i escapades en parella, aquesta vegada per parlar d'una de les nostres actrius preferides, catalana també.
Sí, es tracta de l'actriu catalana de 30 anys, Anna Castillo, que l'any passat va estrenar, just per aquestes dates, Cuento Perfecto, una minissèrie de Netflix basada en una novel·la d'Elisabet Benavent, on ella, Anna Castillo, s'enamorava d'un bohemi. Aquest bohemi l'encarnava Álvaro Mel, un actor madrileny, amb qui, inevitablement, evidentment, durant aquest rodatge, es van acabar enamorant. Una de les nostres històries d'amor preferides...
Qui hagi vist aquesta sèrie,
no,
ens entendrà. És no. Absolutament impossible que aquestes dues persones no tinguessin una connexió a la vida real, perquè és que el que acaba passant en aquesta sèrie et fa sentir tan connectat amb aquesta història que dius, impossible que no te la creguis.
Tu creus que ja roden una mica agradant-se, ja.
No, home, és que si no surten aquells planos, aquelles mirades, no.
Jo crec que hi ha una mica de química, ja, perquè de fet fas uns càstings de química, que si no hi hagués ja una mica de feeling, clar, no els passes,
clar,
però que és després, quan estàs a Grècia... tot el dia amb boles i prenent el sol i enamorat completament i repetint 500 vegades els rodatges, sí, i venta d'hemorràgia 500 cops, que evidentment acabes enamorant-te
per inèrcia, t'enamores.
El concepte de càsting de química m'ha encantat, també el podríem implementar com el càsting de vorera, que algú, exacte, vagi pel carrer detectant si la gent té química o no.
Sí, ara ja fa un any que va començar aquesta història d'amor i estan més encapritxats que mai. També et diré que no és complicat estar així d'enamorat, tenint en compte l'escapadeta que aquests dos també s'han muntat.
Molt bé.
Van començar aquests dies de relax a Tamariu, en una casa de propietat...
Costa Brava.
Molt de l'Anna Castillo. I només amb aquesta frase ja... És a dir, si tu tens una casa de propietat a Tamariu, ja tot és... És que només... És a dir, pots estar totalment disposada només a estimar.
La vida
només
és meravellosa.
Només a l'amor, només a estar enamorat. A esmorzar tard, que va dir el Roger Carandell, l'esmorzar d'enamorat.
Sí, a partir de les
11. Tot és possible si tens una propietat a Tamariu, que és el cas de l'Anna Castillo. Se la va comprar ara fa 2 anys, o sigui que a sobre encara se li suma aquests nervis, aquesta il·lusió de que encara és una mica nova la casa, que no és allò de fa 15 anys que tinc... No,
clar,
és aquella
no és
il·lusió
de família,
m'he
no
pogut
herència.
Comprar aquesta casa.
Creieu,
no?
Que la té llogada, guiris, mentre no hi són? A mi això em sabria molt de greu.
A mi també, i espero que no sigui el cas. Crec que no, perquè crec que hi va bastant. Vull dir que a ella li agrada saber que cada fin d'ella pot agafar un avió i plantar-se a Tamariu.
I va triar Tamariu per un tema familiar, perquè històricament hi havia estiuejat. Però...
A ella li agrada molt la Costa Brava de sempre, i jo crec que va triar Tamariu per una qüestió més aviat de casualitat, de que es va mirar allò. Costa Brava
allà...
en general i va dir, mira, això és barat, però massa car perquè s'ho pugui comprar qualsevol local, m'ho compro jo, que viuré a Madrid i no a Tamariu durant la resta de l'any. Bé, platges, llibres, crema de sol, amanida de tomàquet, gambes, ostres...
Calla.
Jo també estaria enamorada. Abans de tornar cap a Madrid, que és on viuen, han estat passant, just després de Tamariu, uns dies a l'hotel Me, on estan encara ara mateix, a Barcelona. Un hotel situat a l'Eixample, al carrer Casp, on han fet molta piscina, segons hem pogut veure els seus Instastories. Mm? Hotel amb un 4,4 al Google Maps, 5 estrelles. Estem parlant també d'uns 400 euros la nit per estar allà.
Creus que això és una mica d'intercanvi publicitat? Perquè
jo crec que 100%.
Se'n fa una mica estrany, bueno, que es pot fer, però anar com al carrer Casp de Barcelona a banyar-te a la piscina i passar uns dies, si ets de la ciutat.
Ja no és tant per això, sinó per tots els Instastories etiquetant l'hotel que han penjat, que són molts. Vull dir que això és clarament una col·laboració, de la mateixa manera que crec que també ho és el sopar que van fer ahir al Nomo, en un restaurant que n'hi ha diferents parts de la ciutat.
Això és japonès.
I és menjar japonès, i està molt bo.
I de fet n'hi ha un, crec, al far de Sant Sebastià de Llafranc, que allò està al costat de Tamariu, vull dir que no entenc per què han hagut d'anar al Nomo de Gràcia tenint aquell Nomo increïble allà dalt.
Bueno, no sé, parlo per l'any passat. Tu quan hi vols anar? Bueno, està tan massificada també la Costa Brava.
Bueno, sí, clar.
Que no tens taula, que et donen taula per d'aquí 3 mesos o a finals d'estiu o per l'estiu que ve. Que no s'hagin trobat que...
Pot ser, no hi havia taula.
Allà i han hagut d'anar aquí.
Per aquests dies idíl·lics que estan vivint aquests dos a terres catalanes, vull recomanar una lectura i els recomano tots dos perquè ells fan molt això de deixar-se llibres, que jo ho he vist en els seus Insta Stories, que els hi agrada molt i a l'Anna li agrada molt, a més, ensenyar al seu nòvio, especialment llegint lectures feministes, llibres escrits per dones...
Per tant, ella obre camí, no?, decideix les lectures i llavors les passa a l'Àlvaro.
Això és el que hem vist nosaltres. No, segur que ell també li aporta alguna cosa a ella, no, o li recomana algun llibre de tant en tant.
Jo crec que hi ha molta parella hetero que funciona així, eh? No per generalitzar, però mira, està bé. Som unes grans prescriptores de literatura.
És així. Jo els recomano Un cert somriure, de la Françoise Sagan, un llibre editat per Vienna Edicions, molt finet. És veritat que va sobre un desamor, sobre un amor no correspost, però és un llibre molt estiuenc, d'aquests que l'obres i ja fa tot olor de mar.
Ai, sí, sense el mar.
És com menjar-se una ostra.
Sorra de platja cada pàgina.
Efectivament. I per la nostra audiència, recomanar, sobretot, moltíssim Cuento Perfecto, la minissèrie aquesta que comentàvem, on es van conèixer aquest parell, l'Álvaro i l'Anna. Una minissèrie dolentíssima, facilíssima, superòbvia en tot moment, és a dir, mai passa res que no t'esperis.
Sí, però...
Però això és el que volem, una història d'amor Disney, on tot va bé, on l'amor guanya, dura per sempre, on tothom és guapo i està moreno, on no hi ha mai brossa al carrer, on no hi ha turistes a Grècia, sempre hi ha Golden Hour, amb aquell carbassa que et tenyeix la pell. És una meravella de sèrie que només et fa sentir felicitat en tot moment. Ideal per aquests dies d'estiu.
I no la mireu si teniu ara mateix la regla o si us acaben de deixar.
Sí.
Que jo vaig ajuntar les dues coses i tampoc em va anar tan bé, però sí, em va encantar la sèrie.
Molt bé, aquest estiu espero tenir alguna sèrie d'aquestes de capçalera d'amor d'estiu, de...
Jo tornaré a mirar Cuento Perfecto, la penso mirar cada any perquè quan acabi la temporada.
A mi em va ajudar en un moment delicat de l'estiu passat, em va ajudar a sobreviure.
A mi em va fer tan feliç que jo sé que d'aquí 5 anys em pensaré que vaig ser jo la que vaig anar a Grècia amb un noi que havia conegut feia 2 dies. És així.
A punt d'arribar... Què t'ha caigut ja?
Perdó, tot. M'ha caigut tot.
Tot a terra, mare de Déu. Aitana, bon matí. Porta uns dies que no paren. Estem parlant en aquest programa sense parar. Sabem que va tornar de Grècia, un viatge que finalment resulta que va fer amb la seva mare. Doncs bé, ha tornat, no ha parat de treballar en els seus negocis just abans d'agafar els trastos i viatjar cap a París perquè ha estat convocada amb la selecció per jugar als Jocs Olímpics. Però clar, quins són aquests negocis que la tenen tan ocupada? Com a mínim dos, he vist, bàsicament perquè és els que ella promociona al seu Instagram. Un campus de futbol, que és el campus Aitana Bonmatí, a Sant Pere de Ribes, ja no us podeu apuntar si teníeu ganes d'apuntar-vos-hi, perquè acaba aquest diumenge i és per nens i nenes de 5 a 15 anys.
És veritat que no acabem d'entrar.
Bueno, no sé, és de futbol, 450 euros la setmana... I si et vols quedar de colònies a passar uns dies, pagues 250 euros més i tens casa de colònies i monitors per fer una estada completa. Aquest és un dels vídeos que ha compartit l'Aitana amb una de les nenes que s'ha apuntat al campus.
L'Aitana m'agrada molt el seu estil de joc i em vaig estar molt contenta quan li va tocar la pilota d'or. S'ho mereixia molt.
Izquierda!
Bé, us heu d'imaginar, entrenaments, molta set, perquè, bueno, mes de juliol en un camp de futbol i entrenant, amb un entrenament que ha ideat l'Aitana Bonmatí, segur que sues una bona estona. I a tot això, aquesta nit també m'ha sorprès perquè m'he trobat un post, quan m'he despertat, amb l'Aitana anunciant unes ulleres de sol. I dic, a veure, què passa aquí? I llavors m'hi he fixat i res, que l'Aitana acaba de treure unes ulleres de sol que es diuen AB Sunglasses, que són les seves inicials, d'Aitana Bonmatí, i diu: em fa molta il·lusió compartir amb vosaltres la meva col·lecció d'ulleres de sol, desitjo que us agradi. I és ella mirant a càmera i ensenyant aquestes ulleres de sol. 4 models que els teniu aquí, per si els hi voleu fer una ullada. Preus que van dels 80 als 150 euros. I no sé.
No, jo sí que sé. Pàgina web en castellà.
sense opció a posar-la en català. Almenys jo no l'he sabut de trobar. Poder algú la troba. Si la troba algun oient que ens ho comuniqui, però jo m'hi he estat esforçant molt i no he trobat la manera. Per mi primer fallo, perquè a mi no em serveix de res si tu penges el post amb la descripció en català.
Ella
si després jo
entro a les comunicacions en català sempre a l'Instagram.
Sí, però de què serveix si després també entres a la web i no et pots comprar les ulleres? Imagina que jo no parlo castellà. Modelo de gafas de sol en tendència, i em diràs tu què té a veure amb model d'ulleres de sol en tendència. No entendria què estic comprant.
Tu ets una clienta que ara no està podent comprar perquè no entén, no?
Clar, i et diré una última crítica. Però això ho fem sempre des de l'amor, perquè jo me l'estimo. Les fotos no passa res, però contracta una Marta Mas, m'entens? És a dir, les trobo unes fotos que li podria haver fet la seva mare Rosa a Croàcia.
Vale, però espera't, aquí vaig, perquè estàs sent molt dura. Estàs sent molt dura.
I això jo també m'ho noto.
Això és un projecte familiar. Aquest és un projecte que ha il·lusionat a la mateixa Aitana, a la seva tieta, la Lili, i a la seva cosina, la Diana. Totes tres han creat aquesta marca d'ulleres de sol que ara està promocionant l'Aitana.
És un projecte familiar, però és un projecte familiar impulsat per una jugadora de futbol que em consta que deu tenir més d'un zero al compte bancari.
La millor del
però
món.
Això per mi la fa humil. Per mi la fa el tipus de persona que en un sobretaula de Nadal surt aquesta idea i de cop i volta dius, ai, no tinc més coses a fer ara mateix a la vida que un projecte d'ulleres de sol.
Creus que ho fa com a favor a la tieta Lili?
No, jo crec que a la Lili li fa il·lusió.
No ha sabut dir que no, perquè veus la teva tieta il·lusionada que et porta en el pla de negoci en el dinar de Nadal, et diuen, mira, hem preparat un PowerPoint del projecte en allà i li dius, amb les AB sanglasses on faci falta. Bé, trobareu la web en castellà, sí que és veritat el que diu la Juliana, i veureu aquests quatre models entre 80 i 150 euros depenent dels extras o del disseny. Marc Andreu, molt bon dia.
I bona hora, pendons.
T'animaràs a comprar ulleres de sol a la Tana i Tana? Bon matí.
Es poden graduar?
Un altre detall que no t'expliquen.
Doncs si
tratamiento antirreflejante
en la cara interna. Jo ja veig dos models que, coneixent una mica les referències estètiques per les quals acostuma a apostar l'Aitana, penso que no són gaire del seu estil. Però bueno, no tot... No, és a dir, ja també fa bé que pensin altra gent.
Però estarà obligada a portar les seves sempre, ara, no? Vull dir,
no.
Sortirà del camp i es posarà les seves ulleres de sol. Home, ha de fer promo.
A veure, però si és un favor a la seva tieta Lili...
Aquests dies ens haurem de fixar a París si va pel carrer amb les ulleres de sol AB sunglasses.
Però per què dius en anglès? És que no
perquè ella en anglès, el títol en anglès i la pàgina web en castellà. Aquesta noia està mirant el català per moment.
Fem 3 minuts de pausa, que jo em vull mirar bé la web i a la tornada...
Freno de mà. No, perquè avui que tancava una mica la meva secció de temporada, he volgut portar un rumor dels grossos, d'aquests que agraden a aquest programa.
A qui afecta aquest rumor? A quin...
A 3CAT, ja saps que jo domino molt 3CAT.
La tele o la ràdio?
La tele.
De
quin parlem poc, de fet, d'aquí la ràdio?
De fet, moltes vegades portes exclusives, encara que després altres ràdios facin veure que són seves. Les hem dit sempre nosaltres abans.
Mira, a vegades és això, som més avançats o menys.
Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Pendent.
Dos quarts... Escolta, anem a pitjor.
A ningú li importa aquest programa. L'audiència ho ha de saber. Només m'interessa a mi.
Però què dius?
Revisa els missatges.
No, és que també ho poses difícil, Juliana. Vull dir, a vegades em llevo el matí a 250 missatges.
Demà parlarem d'aquest tema.
Soc una noia aplicada. Aquest programa és l'únic que a mi m'importa en aquesta vida. És la meva història d'amor particular.
Explica i comparteix amb tothom això que demà haurem de tractar aquí, perquè, clar, és gros el que estaves dient.
A veure, l'Oriental ja sap que vam estar molt pendent i seguint de molt a prop un esdeveniment que va organitzar la marca d'alta costura Loewe.
Sí. Loewe, vam quedar ahir.
Vam quedar ahir, oi? Loewe, que tenia diversos convidats molt VIP, com Úrsula Corberó, Enzo Borgonchik, Chino Darín, Greta Fernández, etc. El cas és que ara Ibiza, les institucions ibisenques, estan estudiant aquesta festa que van fer, aquests esdeveniments, perquè hi ha diverses accions que es veu que no havien demanat permís a l'Ajuntament, quan sí que ho haurien hagut de fer. És a dir, per exemple, un sopar a la zona de les Salines, hi ha espais naturals que es veu que s'hauria d'haver consultat per fer-ho. I no seria la primera vegada que penges alguna cosa a Instagram, com per exemple quan vas a Cadaqués i jugues amb els còdols aquells o els pintes i penges en un Instastory. És que et poden denunciar a la policia i pot ser que hagis de pagar després 600 euros perquè haver infringit una llei.
I després no pots veure't una llauna de cervesa a la platja.
Efectivament.
I en canvi pots fer un esdeveniment de l'UEB.
Llavors, són aquestes coses que, clar, si ho pengem a l'Instagram, després vindrà, si no has demanat permisos o si estàs fent una cosa il·legal, l'Ajuntament ha de demanar-te explicacions. I és el que ha passat. I avui jo ho he dit 7 vegades pel grup, escolta, potser hauríem de tocar això, però com que aquí tothom ja està amb el cap de vacances o amb el cap a la tarda d'estiu de Catalunya Ràdio, ningú em fa cas, però no passa res.
I mira, ho has pogut dir, i ha quedat molt ben explicat.
Però tu veus, oi, que jo no t'ho he explicat bé, que això és un tema pel Pau Esparc, la nostra samarreta de puto blanc.
L'estirarem, demà ho explicarem bé. Escolta'm, ahir Marc Ribas, de nou, a TV3, sí. com va anar? Aquest programa està agradant,
sí,
no?
Sí, ahir va tornar al Cuina com puguis, segon episodi, Marc Ribas ja està de temporada, fins al desembre, o fins al gener, que estarà tots els dimecres allà afincat a TV3, perquè aniran empalmant programes, i ahir Cuina com puguis, 12,4% de share, vull dir que la gent se'l va mirar, és que funciona moltíssim aquest senyor, de veritat, no sé què és, però agrada molt. Ahir eren dos famosos que, com tota la sèrie, diguéssim, competeixen per ser el millor cuiner, i ells s'enfronten una amb l'altra, i ahir hi havia la Marta Torné i el Miqui Núñez. No sé si en algun moment ho veu poder...
Jo mirar. No ho vaig enganxar.
Jo estava pensant en el programa, sí, com sempre, sí. Llavors està tenint una cita amb la feina.
El concurs, la veritat, és que és prou interessant, vull dir, és com molt divertit, perquè hi ha jocs, hi ha proves, vull dir que el de menys al final és el cuinar, i jo vaig buscar informació que ens pogués interessar aquí, com a bon detectiu del cor, vaig rascar bastant, tot s'ha de dir, però hi ha cosetes que deixen anar de tant en tant en Miqui i la Marta. Comencem per en Miqui.
3, 2, 1, cuina com puguis!
Però la Sara, la teva parella, cuina?
No, som els dos igual de desastres.
Això li passa a molta gent, que no li agrada cuinar. També, a casa teva, la teva mare cuinava?
Sí, els meus pares, els dos, cuinaven moltíssim.
Que raro, llavors, no?
I la meva àvia tenia un restaurant.
Llavors, que era, ets així una miqueta malcriadet, diguéssim.
Sóc un imbècil.
Et porten tàpers, pel que entenc, et porten tàpers.
Sempre.
I quan
sempre.
Tinguis fills, Miqui, com no, ho faràs?
No. Home, doncs ja, tu li has dut ja mai portarà tàpers també els meus pares pels meus fills. Sí.
Escolta, la càmera estima aquest noi, eh?
Sí?
Això sí que és una història d'amor, sí. Entre una càmera i Miqui Núñez. Està fet per sortir en pantalla, no?, de televisió. Sí. És així.
Té gràcia, és guapo, és fresc.
No sap cuinar, però tota la resta
i no
acompanya.
Hem parlat prou de Miqui Núñez i Sara Roy, eh? Però vull dir que ells estan allà junts, emparellats, a vivint a Terrassa, crec, des de fa molt temps.
Clar, és que no n'hem parlat prou perquè està perfecta. Ah. Viuen a Pals, per cert.
Anava a dir això, són una parella tan perfecta que ens avorreix. No hi ha cap novetat mai.
Viuen a Pals? Però...
Viuen entre Pals i Terrassa, em sembla. Va. Jo el que tinc entès és que passen moltes temporades a Pals, perquè els encanta Pals i perquè tenen un apartament allà, una casa, i van molt sovint.
I junts des de la prepandèmia, que això també és molt...
No, ara ja fa molt de temps que estan plegats, però tot això, mai tenen cap problema. És la típica parella catalana. Mai hi ha cap problema, tot és perfecte.
Fins que et diuen, saps, oi?
Són de
Miqui i la Sara...
Ja no deixat.
I llavors,
no.
Catalunya tindrà un problema aquell
home,
dia.
Se'l tindrà.
Perquè si s'ho deixen ells, s'ho deixa mig país.
No m'ho feu ni pensar, perquè s'acabarà l'amor si ho deixen ells.
S'haurà de parar tot, és a dir, els informatius de Catalunya Ràdio s'hauran... jo hauré de venir en urgència a l'hora que sigui.
La
que
senyera a mig pal a la Generalitat durant 3 dies.
Escolta,
de dol, tot
si
el
ja
país.
Estem malament, només ens faltaria això.
Doncs més informació que hem extret d'aquest programa és com és la nevera de Marta Torné.
Jo menjo... També és que visc entre Barcelona i Madrid, llavors no puc tenir molta cosa a nevera perquè odio llençar menjar. Llavors vaig al mercat, compro i és per aquell dia o el dia següent.
Important, que aquesta nevera la comparteixo amb més persones perquè som 4 a casa, però jo no hi menjo de tot. És a dir, per exemple, els ous són menjo cada dia, aquesta llet és el que és vegetal, que hi ha fruita, molta verdura...
Ja ho heu sentit, eh? A mi la informació més interessant que he tret de tot el programa de la Marta Torné és aquesta, entre Barcelona i Madrid, que això no sorprèn, però que són 4 a casa. Vull dir, jo potser no sóc l'únic que no ho sabia, però jo pensava que vivia amb el seu gos, en Rufus, que això sí que ens l'ha presentat molts cops a Eufòria, però que vivia amb 4 persones.
Escolta, saps que el seu gos sempre és el mateix?
Com que
És a dir, ella té un caniche d'aquests que valen diners, que així petitets, com molt peludet, molt mono, vale? Llavors, quan se li mor un... se'n compra un altre
que
i li posa Rufus 2.
Per tant,
llavors, dius. Quan es mor el Rufus 2, se'n compra un altre i li posa Rufus 3, que això és una cosa que...
Té nom
és
de
molt
faraó,
no, és molt aristòcrata, sí, sí. Això, tenir un gos, posar-li un nom tipus Rufus, que també és molt aristòcrata, i anar posant 1, 2, 3...
I sabem per quina generació passa? Quin no, Rufus és?
Jo ara m'arriscaria i diria que el 3, però no n'estic segura.
Ja
vist,
em
sembla una cosa que només pot passar a Beverly Hills, saps? Sí. Cada cop i volta la Marta Torné faci això, em sembla una cosa molt exòtica.
Has de tenir diners. Una mica, també. I, de fet, explicava...
Però llavors amb qui viu.
Exacte. Ho explicava el programa, això.
I hem vist que és una nevera més adulta.
Sí, som gent gran.
Sènior.
El que no m'ha quedat clar és amb qui comparteixes aquesta nevera,
parella.
Perquè semblava que tot fos teu.
Sí, és que bàsicament tot el que tenim fresc és meu. La resta és que tiren més de pizzas, de menjar com tu. A iogurts, són d'ells.
Que vius amb estudiants i tu?
Visc amb la meva parella i els seus fills que tenen quasi l'edat del Miqui.
La seva parella, que és Roger... és el Roger, que és director, i estan casats des del 2015.
Fa molt que estan junts.
Sí, fa moltíssim que estan
junts. I estan molt enamorats,
Roger igual.
Roger igual.
Sí. Però llavors, quants anys es porten? Perquè si els seus fills tenen gairebé l'edat del Miki, que té 27 anys...
Però és que la Marta...
Bueno, la Marta, que té 40 llargs, no?
No, no, és que gairebé té 50.
T'ho miro.
Mare de Déu, com d'haver es conserva la Marta Torné.
La Marta Torné és una persona que ha sabut... Mira, només et diré un dato. Estava convidada, juntament amb Batguia, el Dulceida i altres colles pessigolles, al casament de l'Elisabet, ara no et sabré del cognom, però de l'Elisabet, propietària d'Inout, un dels centres de medicina estètica de referència de Barcelona, on van totes a punxar-se. M'estàs entenent, no?
No, sí, ja t'entenc perfectament.
Doncs això es cuina com puguis, no només aquests safrejos, però també podem trobar cosetes que estan cada dimecres a TV3 i els 8 episodis ja els podeu trobar tots a la plataforma 3CAT. I a veure què expliquen de més, perquè, clar, seguiran en alguns programes els que van guanyant. I aquestes deixen anar mentre
bueno, clar, cuinen. Són eliminatòries, no, això? Fins que trobem el millor cuiner, cuinera d'aquests famosos.
I dimarts que ve, 3CAT torna a estar d'estrena.
8 famosos, 6 portes.
No estem segurs que és aquesta la clau.
Darrere de cada porta, un món del qual s'han d'escapar.
Ai, corre, corona!
Ai, què està passant?
No vull!
Proves, enigmes, trampes. Això és el que hauran de superar el primer escape room de 3CAT. Això és Atrapats.
Està funcionant el tema de famosos, no? Agafar famosos, fer-los cuinar, posar-los en un escape room...
I fer-los com cridar i, en general, fer el ridícul, no? A mi em fa vergonya aliena ja només de mirar el tràiler, però podent sorprèn.
Mira, no et sorprendrà molt perquè és molt sobreactuat, tot t'haig de dir. Perquè al final l'escape room, vull dir, tu quan ho vius com a persona que ho estàs jugant, molt bé, però des de fora sí que es fa una mica avorrit. Llavors li han de posar molta salsa, també. Li han de ficar molta cintotensió. Una mica com aquí, la veritat. Vull dir, no ens enganyarem.
Ja, què vols dir?
No, que ja hi posem més salsa a vegades de les coses. Vull dir,
més aquí... pa de formatge.
Bueno.
I els famosos que et dic, la Gemita, la Laura Fa, Roger Coma, Arnau París, Juan Avellaneda, Elena Gadel, Lil Dami, Neus Rossell i la Maria Bubdalà. Vull dir que hi ha bastants noms molt diferents, també, i de diferents targets per arribar més gent. I ho presenta l'Eva Soriano, que no sé si la teniu controlades, aquesta còmica que ha treballat molt a Europa FM i Movistar.
Sí. Està agradant molt últimament fitxar gent que mai abans havia dit mitja paraula en català.
Exacte, és jo que... fan de l'Eva Soriano, em fa molta gràcia, però sí que em sembla que no toca.
Com li van proposar a l'Eva? Perquè això també m'ho he preguntat i he recuperat una entrevista que li van fer el comunista del suplement i ho explicava així.
Molta gent no sabia que jo era catalana, que això em va sorprendre moltíssim. Molt. Perquè va de trucar al Ricard Ostrell per col·lapse, per anar de convidada, i tothom era com uala, però parles català, i és com, tio, soc de Reus, però què us pensàveu? I no és que el parli molt bé, perquè porto 10 anys a Madrid.
I en el moment, suposo, en què es van adonar que parlaves català, aquí va ser quan la Corpo va posar en marxa la maquinària de vuelve a casa, no?
En el moment en el que jo vaig dir, bon dia, què tal, com esteu? Van dir, un segon, aixeca el telèfon.
Perdona?
I llavors Cocoro em va trucar per plantejar-me el projecte, i a mi em va semblar que era una cosa molt divertida, que era entreteniment, que era...
Una cosa,
fàcil.
Perdó, però aquest to de gairebé emprenyar-se perquè nosaltres no sabem que ella és catalana. Com pot ser? L'audiència no sabia que jo era catalana. Potser és perquè mai has reivindicat Reus, mai has reivindicat Catalunya, mai has parlat en català. Poder, és que no ens estàs posant fàcils les coses, m'entens? Tothom sap que jo sóc de Cardedeu perquè ho dic cada dos segons.
De Cardedeu?
Quina paciència avui, com ens estem enfadant. Espera't, un moment, tinc un missatge per tu. Això dels mòbils és increïble, eh? Com un moment fas arribar el missatge que tu vols a puesto. 677-27-1058. Un oient ens envia un missatge que va dirigit a la Juliana.
Hola. Si està enamorat de mi o em vol fer un càsting de vorera, que em consulti per privat.
Calla un moment. Hola, he estat mirant la pàgina web de les ulleres de l'Aitana Bonmatí.
Hòstia.
I sí que és en català. Espera't, vaig cap allà.
Doncs que em passi, i no és broma, que m'ensenyi a fer-ho, perquè jo no ho he sabut
no,
trobar.
No, t'ensenyaré a navegar per internet, perquè és veritat que entres a avisanglasses.com i a dalt hi ha un menú que diu Aitana, mi col·lecció, contactar. És veritat que quan entres se't dona la benvinguda en castellà i tu llavors veus que hi ha unes lletres que diu ES, que pots desplegar, i diu CAT i EN. Si apretes CAT... es produeix un miracle i passa tot a veure's en català.
Ara ens sap greu,
realment,
perquè...
una meravella.
Ho agraeixo.
Mira, és que amb l'Aitana ja teníem mal rotllo, com per dir home. Fake news.
No, i és veritat que jo com a ciutadana ja demanava ajuda, ja deia, pot ser que m'estigui equivocant. Sé que si algú ho veu que m'ho corregeixi. Per tant, gràcies, audiència, per estar sempre pendent i sempre corregir-me quan m'equivoco, que és bastantes vegades, perquè com va dir la Xenoa, soy humana. Soc humana, si ho poses amb cat.
Molt bé, amb això solucionat, perdoneu. Sabia de...
No, era el tema que s'havia de tocar.
Que si voleu veure l'Eva Soriano, el dimarts, ja us dic, tres primers episodis de 3CAT, que ja veieu que funcionarà
seguits.
Aquest programa. No, que no, que els emeten a 3CAT, vull dir que estan a la plataforma. Sí, que hi ha una mica de confusió encara en això, no passa res. I tenim informació del nostre programa predilecte. Hem sabut...
Recorda'm quin és el nostre programa predilecte.
La travessa.
Exacte. Ah. Sí.
Sí, no us agrada la travessa a vosaltres.
M'encanta la travessa. Ah.
Hem sabut que la nostra Laura Escanes va estar fa uns dies gravant a un plató de TV3 un pilot. Què gravava, no? Vull dir, a TV3, perquè ella és molt de gravar a la muntanya, el
sí,
programa
de la travessa. Sí, la travessa es roda sempre als exteriors.
Doncs es veu que ens han dit que és un programa especial de la travessa que s'estava preparant, i és dels primers cops que la Laura feia servir el prompter també, perquè ens han dit que estava bastant nerviosa i que a l'hora d'expressar-se en un plató durant tanta estona no li sortia molt bé, però que ho estava defensant bé.
El prompter és aquella tele que tens al davant, que et va sortint el text i tu vas llegint.
Què és? Un mirall. Bueno, és que
sí,
això...
no, sí, jo ho he intentat fer fàcil, però sí, no és ben bé una tele.
Hòstia, no et va fascinar quan ho vas descobrir? Jo... És el puta reflexe en un mirall.
Costa... Perquè... Sí, sí, però és que això va a la ràdio.
Vale, perdoneu. A ningú li importa tant, seguim.
Però és molt difícil llegir prompter, eh?
Sí?
Vull dir, no, és veritat.
Ui, aquí hi ha tots...
No, és molt difícil. Molt difícil, Roger, és construir una casa. Llegir prompter no
Andreu,
és difícil.
Marc Andreu, què... Sí.
Doncs...
Català i això...
Què passarà? Vull dir, què està preparant realment? Perquè aquest programa especial es veurà mai, que és, no sé si vosaltres teniu més informació, però jo crec que estan preparant un programa especial o alguna cosa així de cara a la travessa aquesta que comença, no? Estan fent proves pilot, per això.
Home, seria xulo que fos una mica tertulieta amb els exconcursants, de, jo què sé, de com ho recorden, de què ha passat aquests mesos... A mi m'interessava moltíssim aquells personatges, em sap molt de greu que els haguem d'abandonar i canviar-los per uns altres.
Per tant, s'estan preparant per la nova temporada de la Travessa 2, que jo entenc que pel que dius començarà no des de la muntanya, sinó des d'un plató de TV3.
O que potser és un contingut extra, no?
Ah, jo crec que és més
o
això,
per xarxes,
perquè...
O...
Pel que hem pogut saber i han dit pels passadors de 3CAT, era tot sobre el final de temporada de la Travessa 1.
Et diré
llavors,
jo la meva aposta.
No ho entenc.
Van anar a gravar 4 reels, que ja sabem que parlava. Reel d'Instagram en aquesta que... casa... Jo mobilitzem una... tots els treballadors per... No, i després segur que quedarà perfecte d'aquests amb el fondo així com croma, saps? Que surt la Laura però, i explica
Juliana,
coses.
Això és la teva teoria, diguéssim,
sí,
no?
Sí, és una intuïció.
O van anar a gravar 4 reels.
El Roger sap més coses.
Saps més...
Bueno, jo sé que hi havia tots els participants de la Travessa 1 i la 2 junts.
I no pot ser que anessin tots a gravar 4 reels.
A gravar 4 reels. Espero que gravin alguna cosa més que 4 reels.
Sé que sorprèn, però no seria ni la primera ni l'última vegada.
Va, intervició.
I aprofitant que parlem de la Travessa, res, molt ràpid.
Ah, noi.
És que no és una exclusiva, sinó que és millor, que això és un rumor. Perquè els passadissos de 3CAT s'està comentant molt que pot ser molt viable començar a preparar una travessa VIP. No és broma, s'està començant a dir per allà internament.
Que ens paguin diners. Home. Perquè vam ser els primers en esmentar-ho i en proposar la idea. També i ho ha dit molta gent, també et dic. No, però vam ser els primers, Laura, no et treguis sí, mèrits.
No, vam ser els primers, sí. Però després de nosaltres hi va haver tota l'audiència de Catalunya.
Tothom va veure que això era molt bona idea.
Marc Andreu, gràcies.
De res, que vagi Roger, molt bé demà l'últim programa.
Seríem tu i jo a la travessa VIP. Jo no sé si som prou VIP per anar-hi, però seria meravellós.
Els mateixos de sempre som, que som 4.
Sí. No, però mira, nosaltres no hem sortit a cap d'aquests concursos de famosos.
Això és veritat.
Jo
24
hores amb tu em...
Però us eliminarien el primer dia.
Tu i jo hem passat molt més que 24 hores junts.
No tant. 24,
el Roger
no.
Hi ha hagut vegades que hem empalmat 12 àpats.
Fem una pausa i a la tornada...
Les redes, en definitiva, tienen mucha de ficción, como las películas. Por suerte, la vida real es otra cosa.
Haurem de repassar no alguns tuits de la Laura Escanes, no? Que sí. Ahir estava activa.
Ahir va tenir una tarda mogudíssima, tot i estar a Menorca de vacances, doncs es va haver de dedicar a fer alguns tuits amb contundència.
Ara els repassem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos... A Catalunya Ràdio.
Cinc minuts i les dues. Ahir va ser un vespre mogut a Can Escanes.
Sí, ella, ja ho hem dit, està a Menorca gaudint d'unes vacances amb les seves dues amigues, la Cindy Takanashi i la Mary Loves, però ahir va haver-hi una mica de merder entre els seus stories i Twitter. Comencem per el tema d'Instagram, perquè en realitat tot això va començar per unes històries que va penjar ella. Uh-huh. Ella va posar una captura de pantalla on sortia un seguidor seu que li deia: ah, t'has engreixat? I ella li contesta: què més et dona? Però després, de cop i volta, se'n penedeix i fa tot un text, una publicació a històries, amb fotos de l'estiu passat i d'aquest, on explica: sí, m'he engreixat. De fet, m'he engreixat uns 7 quilos respecte a l'agost passat, un agost que em vaig passar plorant, sense menjar, completament infeliç, i vaig arribar a pesar el mateix que quan tenia 18 anys. No estava en el meu pes real, però els comentaris que rebia eren: ai, que primeta, que guapa. Sí, m'he engreixat, però estic sana, mentalment tranquil·la, estable, amb salut, sense angoixa, sense patir i feliç. És a dir, que l'any passat allò amb l'Àlvaro anava, mare de Déu, a la deriva total, perquè la Laura estava fatal. Uh-huh. Uh-huh. I, de fet, com ella mateixa va dir al mateix capítol del podcast que escoltàvem abans sobre pressió estètica, doncs tampoc cal que t'agradi el teu cos per estar bé.
Yo creo que sin caer en lo que me parece una nueva exigencia tóxica, que es la de obligarnos a que nos gusten sí o sí todos nuestros defectos, lo importante es hacer el ejercicio de mirarnos con cariño, con el mismo amor con el que miramos a nuestras amigas y a nuestra gente querida.
Ella ja ho veieu. Un discurs totalment a favor de que cadascú es gestioni les seves coses com pugui i que no t'hagin de comentar res sobre com estàs i com deixes d'estar.
A Twitter, no?
Clar, tot això ha saltat a Twitter. Un usuari anomenat Reven, amb verificat d'aquests que es paguen i 44.000 seguidors, ha fet captures de pantalla d'aquestes històries de la Laura i ha escrit: li han preguntat a Laura Escaner si s'havia engreixat i la tia ha entrat en brot psicòtic. Això de sortir amb un tio amb més anys que un bosc l'ha deixada trastocada de per vida. Què fotut. Bueno, aquest ja es veu que és un dels típics trolls als quals no s'ha de contestar.
Però la Laura s'ha de respondre. Ella no se'n pot estar, moltes vegades.
Però ella sí, ella estava, jo què sé, a Menorca en un moment de...
Ja
sí.
Direm que estava. Estava braç en braç amb la seva millor amiga Cindy Takanashi.
Fotent llenya al foc.
Exacte, que és una noia que se la coneix per ser activista feminista i ser un... és dura com una puta pedra, la xavala.
Doncs mira, també està bé perquè a vegades se'ls ha de parar els peus aquesta gent. Li contesta: brot psicòtic, crec que fer una reflexió perquè no jutgem els cossos dels altres sense saber la seva història no és un brot psicòtic. Bon estiu. Ai, fins aquí prou educada, vull dir que...
Sí.
I a més, doncs no s'ha de banalitzar amb la salut mental. Un brot psicòtic és una cosa molt seriosa. Però el tio, evidentment, si tu li comences a donar una mica de corda, va contestant.
Clar.
I el tal Reven li respon: jutjarem el que ens surti de la bengala, tal i com tu jutges a les noies de 20 que surten amb maromos de 40 quan tu vas fer exactament el mateix per viure del quanto i catapultar-te a la fama. Una salutació i bona tarda. Clar, aquí ja li toques el punt dèbil.
Aquí vas,
aquí
directe.
Ja... vas a tocar directament la fibra i ella doncs segueix responent-li, que també et dic, des d'allà del far d'Artruig, no sé si és un lloc on toca anar contestant tuits de trolls.
No
vaja.
Sé ni com tenia dades, però bé.
Li diu: no jutjo les dones, no et confonguis, critico els homes que segueixen patrons contínuament amb noies de 20, com tu les anomenes, i defenen dient que l'amor no té edat, quan l'únic que volen és un cony, diguem-ne. Sí, jove, sí. I algú manipulable, un petó. La Laura s'està posant a tope amb el tema de la relació que va tenir amb en Risto Mejide, que tinc unes ganes de cobrir ja la caixa de Pandora amb aquest tema, perquè ja ha anat deixant cosetes.
Home, va 200 per hora. És a dir,
porta
està...
un any...
El calaix ja està obert. Ara estem pendents de si engega el ventilador o no l'engega,
100%.
No?
Fa poc el sentido de la birra deia això.
Yo de verdad creía que una pareja con diferencia de edad es viable. Si hay amor, no pasa absolutamente nada. Resumen. Y ahora pienso que no. Que hay muchos factores que sí que afectan. Y uno, el más importante, es el momento vital. El momento que coincide...
Unes ganes de que comenci a donar detalls de la seva relació, que em fa patir perquè penso que probablement no ho farà per un tema de la filla, de la Roma, que no vol que surti esquitxada de tota aquesta situació.
Clar.
Però és que podria ajudar a tanta gent explicant realment com funciona l'abús de poder dins d'una relació amb diferència d'edat i com va començar la història amb en Risto, que tant de bo que doni una mica més de detalls. Ja no pel morbo, sinó també per una cosa de...
Sí, pedagogia.
Conscienciació.
Està molt activista, la Laura, i a nosaltres ens agrada que estigui així. És la Laura que més ens agrada, de fet.
Sí, i en parlem moltíssim i crec que es nota. Mira, he rebut un missatge d'una concursant de La Travessa, amb un somriure. Vull dir que...
Això vol dir
que van estar rebent reels.
Va, adéu, fins demà.